Bon dia, són les dues. El Suprem tanca files amb Pablo Llarena, creu que es pot continuar perseguint Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig per malversació agreujada ara que ja no existeix la sedició. Llarena, per tant, pot decidir reactivar les euroordres contra tots tres.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
Ara aprofundirem en els detalls d'aquest pronunciament del Suprem que avisa que sense la sedició futurs desafiaments al sistema constitucional poden quedar impunes. Això mentre des d'Estrasburg arriba un avís a Espanya. El Parlament Europeu acaba de reclamar una investigació sobre l'espionatge a dirigents independentistes amb Pegasus. També vol garanties que les instruccions judicials són justes. Mentrestant, al País Valencià, PP i Vox van per feina i ja han tancat l'acord de govern. Un torero, Vicente Barrera, serà el nou vicepresident de la Generalitat, que presidirà el popular Carlos Mazona, i ja va deixar clar que tenia el català a l'escola al punt de mira, i el document ho acaba de confirmar. I tornem a estar pendents del Banc Central Europeu. Tot apunta que tornarà a pujar els tipus d'interès. Els analistes esperen que sigui un increment d'un quart de punt. Xavi Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria.
La possible rescisió de contracte de Nikola Mirotić marca la prèvia de la final de la Lliga CB que jugaran Barça i Madrid a partir de demà.
Segons avança TV3, el Barça ja hauria decidit rescindir el contracte de Mirotić quan acabi la temporada, informació que no desmenteixen des del club, tot i que apunten que fins que no acabi el curs no es prendrà la decisió definitiva. El fet és que el jugador té un sou desmesurat i el club fa setmanes que treballa per adequar-lo al mal moment que travessa l'entitat. D'aquí una estona els detalls, i també sentirem l'excandidat a la presidència del Barça, Víctor Font, que entre d'altres coses ha parlat d'aquesta mala situació econòmica, que segons ell està pitjor ara que fa dos anys, quan Joan Laporta va entrar a la presidència. Tot plegat el dia que es decideix la final de la Nations League de futbol. Espanya s'enfronta a Itàlia 3-9 i qui guanyi jugarà contra Croàcia a la final. I en hoquei patins, el Barça pot proclamar-se avui mateix campió de Lliga si guanya a la pista del Liceo a partir de les 8 del vespre.
Pel que fa al temps, aquesta tarda pràcticament ja no s'esperen tempestes en lloc. Mònica Usart, bon dia.
Bon dia, no. Serà una tarda bàsicament marcada pel sol, bandes de núvols prims i a tot estirar algun ruixat aïllat entre les comarques interiors de Girona i nord de Barcelona, més aviat al voltant del Montseny. Les temperatures pujaran més que ahir, especialment a les comarques del nord, màximes que es mouran entre els 29 i els 33 graus, les més altes cap al Pla de Lleida. I demà continuarà la calma, dia de sol i núvols prims, i a la tarda només algun ruixat aïllat al Pirineu i temperatures una mica més altes.
Les 2:03.
RAC 1 migdia.
El Suprem manté tots els càrrecs contra Carles Puigdemont i la resta d'independentistes exiliats. Avui el tribunal ha confirmat el criteri de Pablo Llarena i ha refusat els recursos de les defenses que apostaven per adaptar el processament. Així, doncs, no hi haurà canvis en les acusacions i es mantindrà la malversació més greu contra l'expresident de la Generalitat, també contra Toni Comín i Lluís Puig. Anem a Madrid. Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia. La conclusió, per tant, és que la reforma del Codi Penal impulsada pel govern espanyol no ha servit per beneficiar la situació dels exiliats independentistes. Com ja va defensar Llarena, el Suprem considera que se'ls ha de perseguir per malversació agreujada perquè, tot i no embutxacar-se diners amb el referèndum, el tribunal hi veu un lucre personal. No es van enriquir, però recorda que van desviar diners públics per un fet il·legal. Això afecta Puigdemont, Comín i Puig, els tres acusats de malversació agreujada. Podrien enfrontar-se, per tant, a un càstig de fins a 8 anys de presó. El Suprem, en canvi, manté la desobediència per Ponsatí, que si es presenta davant la justícia espanyola, ha evitarà la presó. És un escenari bastant similar al de Marta Rovira, a qui Llarena només reclama per desobediència, tot i que la dirigent d'Esquerra aquesta vegada no ha presentat recurs.
Però això no és tot. El Suprem també ha reobert la causa contra l'Associació Catalana de Municipis pels delictes de malversació, frau i accions il·legals per actuacions relacionades amb el procés. El tribunal investiga 9 membres i directius de l'organisme, tot i que l'Audiència de Barcelona havia arxivat la causa per vulneració de drets dels investigats. Entre els encausats hi ha l'expresident de l'entitat, ara diputat de Junts, David Saldoni. Marc Poyato.
La causa està arxivada a Barcelona, però la Sala Penal del Suprem ha acceptat un recurs de la Fiscalia i torna a investigar el cas, ja que considera que el tancament va ser precipitat. La investigació va arrencar el desembre del 2017 arran d'una denúncia anònima que va arribar als Mossos per suposades irregularitats de l'Associació Catalana de Municipis. En paral·lel, al març del 2020, la Policia Nacional també va obrir una investigació perquè sospitava que s'estava utilitzant l'entitat per canalitzar diners cap al procés. La investigació també afectava una agència de viatges de Vic, ja que s'acusava l'ens municipalista d'haver pagat amb fons públics alguns viatges a Bèlgica. Però l'Audiència de Barcelona va renyar durament la fiscalia i el jutge instructor, assegurant que durant tot aquest procediment s'havien vulnerat els drets de defensa i d'intimitat dels investigats i va tancar la carpeta. Ara el Suprem avala la fiscalia i l'instructor i considera que s'han de fer nous escorcolls i noves investigacions per poder determinar si els responsables de l'Associació Catalana de Municipis poden haver comès fets delictius.
Això perquè fa el Tribunal Suprem des del Parlament Europeu. Mentrestant, es demana una investigació completa i justa sobre el CatalanGate. En les conclusions de la comissió d'investigació sobre l'ús del sistema Pegasus per part d'alguns governs que s'acaben de votar, l'Eurocambra demana que la justícia espanyola aclareixi qui hi ha al darrere de 47 casos d'espionatge polítics independentistes. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar, bon dia.
Bon dia. Després d'un any i tres mesos de comissió d'investigació, el Parlament Europeu demana que Espanya faci una investigació justa, completa i eficaç sobre el CatalanGate, i ho demana no només pels 18 líders independentistes que el govern espanyol va reconèixer que havia espiat, sinó també els altres 47 que assenyala l'empresa Citizen Lab. A més, diu que les víctimes tenen dret a fer valer els seus drets als tribunals. L'informe final també demana al govern espanyol una reforma integral del CNI. Això sí, conclou que en línies generals la justícia espanyola funciona de manera independent. Per cert, que el ple de l'Eurocambra ha tombat totes les esmenes presentades per Vox. En clau europea, l'informe aplica la cresta a les institucions europees i demana més esforços per combatre l'ús fraudulent del sistema Pegasus per part d'alguns governs. En aquest sentit, el text assenyala clarament països com Hongria, Polònia o Grècia.
Gràcies, Lluís. Tornarem a connectar amb Brussel·les d'aquí a uns minuts, perquè ho dèiem en començar, estem pendents que el BCE anunciï la seva decisió sobre els tipus d'interès. Torero de Vox, Vicente Barrera, serà vicepresident de la Generalitat Valenciana i també dirigirà la Conselleria de Cultura. És el que preveu l'acord de govern a què han arribat els d'ultradreta i el Partit Popular per governar plegat sota la presidència del Popular Carlos Mazón. És un document de 50 punts que, tal com ja va avançar ahir el mateix Mazón, posa el punt de mira la llengua i l'educació, entre d'altres. Més detalls des de València. Neus Navarro, bon dia.
Bon dia. El vicepresident primer del Consell serà el torero Vicente Barrera, que assumirà Cultura. Vox també dirigirà Agricultura i l'ara batejada com a Conselleria de Justícia, Interior i Governació. És un dels aspectes del programa de 50 punts que acaben de publicar i que inclou la derogació de les lleis de memòria històrica, la lliure elecció de la llengua d'ensenyament en les escoles i que garanteix a les famílies l'elecció de contingut de les activitats extracurriculars, una mena de PIN parental. El document també incorpora una llei integral de protecció a la família i parla de violència intrafamiliar, que no de gènere. Una altra de les qüestions cridaneres de l'acord és la creació d'una oficina especialitzada en l'assessorament i acompanyament de les que titlla de víctimes enfront de l'ocupació il·legal. Quant a la llengua, PP i Vox aprovaran una llei de senyes d'identitat i eliminaran les subvencions a entitats i associacions que promoguen el concepte de països catalans.
El del País Valencià és l'acord més significatiu dels pactes entre PP i Vox, però a tot l'Estat enllesteixen desenes d'acords més per governar en ajuntaments on va guanyar el PSOE, però les dretes hi sumen majoria. També a Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
Sí, bon dia. Acords que ja s'han tancat a Valladolid, Guadalajara, Alcalá de Henares o Talavera de la Reina, per citar-ne alguns dels més importants. Són més de 100 pactes els que s'han de tancar entre avui i demà. El ministre Félix Bolaños intentava retratar-los aquest matí advertint que el PP regala poder a l'ultradreta i la blanqueja.
Cuando el Partido Popular pacta con Vox, está pactando con machistas, con xenófobos, con homófobos, con mentirosos, con maltratadores. Eso es lo que está haciendo el Partido Popular, el señor Feijóo, cuando pacta con Vox. Cuando el señor Feijóo nos dijo que el Vox era una fuerza populista, extremista, que no pactaría con ellos, nos mintió. Cuando el señor Feijóo nos dijo que no permitiria que Vox governara en las comunidades autónomas y ayuntamientos, nos mintió.
I queixant-se que el Partit Popular s'ha tancat en banda i no vol debatre, que no designa portaveu, sobretot un d'econòmic, perquè no té programa de cara a les eleccions del 23 de juliol.
I en tot aquest debat sobre les eleccions, enmig d'aquests pactes, el delegat del govern espanyol a Madrid, el socialista Francisco Martín, ha fet avui unes declaracions polèmiques que han encès justament els populars i els d'ultradreta. Ha dit que és més patriota Bildu que ell.
Esos supuestos enemigos de España, a lo largo de estos últimos 5 años, han hecho mucho más por todos los españoles y españolas, es decir, por España, de lo que han hecho todos los patrioteros de pulsera juntos.
Entre les ofeses, Isabel Díaz Ayuso, que li acaba de demanar la destitució, i ha assenyalat també Pedro Sánchez.
Obliga, desde luego, a Pedro Sánchez a cesarle inmediatamente. Desde luego, si tiene decencia, debería dimitir. A ver, total, llevamos 5 delegados en 4 años y le queda un mes en el cargo. Luego, tampoco es que se le fuera a echar mucho de menos.
Díaz Ayuso diu que és gravíssim perquè el delegat del govern espanyol ha titllat les víctimes del terrorisme de patriotes. Mentrestant, quan falten menys de 3 dies perquè Barcelona esculli alcalde, continua la incògnita sobre qui liderarà el nou govern. Xavi Trias confia que sigui investit alcalde aquest dissabte, però Jaume Collboni treballa per treure-li aquesta alcaldia amb el suport dels comuns i el PP. De fet, els populars avui han confirmat que continuen negociant amb els socialistes per veure si és possible l'entesa. Adrià Santa Susagna.
Jaume Collboni negocia contra rellotge per sumar prou vots. L'equació passaria perquè els comuns donessin el seu suport gratis als socialistes sense cap mena de contrapartida, per així aconseguir que els populars també votessin Collboni. El cas és que el PP estaria disposat a votar el socialista, però posen la condició que en cap cas i en cap moment de la legislatura Barcelona en Comú formi part del govern municipal. Converses en marxa, tal com ha explicat a Ràdio 4 el president del PP català, Alejandro Fernández.
Ara mateix, dijous, primera hora del matí, el senyor Cirera i el senyor Collboni encara estan parlant per intentar arribar a un acord sensat per Barcelona, que és el que espero i desitjo. I estic segur que nosaltres estarem a l'alçada i espero que el senyor Collboni també. És a dir, que aquí tothom ha de renunciar una mica. També li dic que la millor garantia perquè una negociació fracassi és fer una retransmissió constant en viu i en directe.
En canvi, els comuns aposten per un govern a tres bandes, amb socialistes i amb Esquerra. Segons han anat dient fins ara, no volen sentir parlar de cap pacte en què hi entrin els vots del PP pel mig. I ha insistit a la portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, una televisió espanyola.
Tenemos la obligación de ponernos de acuerdo. No podemos permitir ni que el Partido Popular marque la agenda de la ciudad, ni que el señor Xavier Trias vuelva a lo que ha sido en el pasado, la barra libre del turismo, la especulación en materia de vivienda, que se niegue a interconectar el tranvía por la diagonal. Las tres formaciones políticas de izquierda tenemos esa obligación, y es por eso que esta semana la alcaldesa Colau ha salido con una propuesta muy clara, de acuerdo a tres.
De moment, aquesta tarda, Jaume Collboni ha convocat un acte amb la seva candidatura i la Federació dels Socialistes de Barcelona, en què donarà detalls de l'última hora de les negociacions. Amb tot plegat, Xavier Trias s'ho mira de lluny, esperant que no hi hagi cap pacte alternatiu i que pugui ser investit alcalde com el líder de la força més votada.
A Barcelona, doncs, es manté la incògnita, també a Ripoll, on encara no sabem si hi haurà acord per evitar que Sílvia Orriols governi. Al costat de Ripoll, però, a Camp de Bànol, hi haurà tripartit Junts, PSC i CUP. Independents pel ripollès, que ara tenia l'alcaldia, anirà a l'oposició amb Esquerra. Marc Martínez Amat.
Els militants cupaires, que tenen un regidor, van decidir entrar al govern ahir en assemblea i per unanimitat. El nou alcalde de Camp de Bànol serà Oriol Lázaro, cap de llista de Junts, i que va ser la força més votada amb 4 dels 11 regidors.
Junts també ha pactat amb el PSC a la Garriga, al Vallès Oriental, on l'exconsellera Meritxell Budó tornarà d'alcaldessa.
Sí, Budó va guanyar les eleccions amb 8 regidors, ni falta un per la majoria absoluta, i ha arribat a un acord amb el PSC, que és l'última força del nou ple, per governar plegats.
També al Vallès, a Sant Celoni, la CUP farà alcalde el candidat del PSC per desallotjar Junts del govern municipal.
Junts va guanyar les eleccions, però va perdre la majoria absoluta que tenia amb Esquerra, amb qui havia governat els darrers 4 anys. Els dos partits que eren a l'oposició, el PSC i la CUP, han decidit formar un govern conjunt.
A Tàrrega es repetirà el tripartit entre Esquerra, la CUP i el PSC per evitar que governi Junts.
Junts va tornar a guanyar les eleccions com fa 4 anys, però es va quedar a un regidor de la majoria absoluta amb 8. La candidata d'Esquerra, Alba Pijuan, que en va treure 5, es mantindrà com a alcaldessa i governarà conjuntament amb els 3 cupaires i el regidor socialista.
I a Puigcerdà, Junts per Catalunya i els independents de Futur per Puigcerdà han tancat un acord que impedirà que governi Esquerra, tot i que va guanyar les eleccions.
Els republicans van treure 5 regidors, però es quedaran a l'oposició perquè els 4 de Junts i els 4 de Futur han pactat governar plegats. Alternaran l'alcaldia 2 anys cadascun. Demà s'investirà alcalde el candidat de Junts, Jordi Gassió.
Per cert, que Juli Fernández, apartat dilluns de la Conselleria de Territori, tindrà nou càrrec a la cúpula d'Esquerra. Ocuparà una secretaria general adjunta de nova creació, la d'Estratègia, Comunicació i Coordinació Institucional. És un dels canvis que ha fet el partit per mirar de reforçar-se de cara al 23 de juliol, després dels mals resultats del 28 de maig.
La diputada del Parlament, Raquel Sans, acompanyarà Marta Vilalta en les funcions de portaveu del partit, i una altra diputada, Alba Camps, assumirà una nova secretaria de coherència política. Fins ara feien aquesta mateixa tasca tasca en l'àmbit municipal. Els canvis els ha de ratificar el Consell Nacional del Partit de demà divendres, que també aprovarà les llistes del 23J.
I els sindicats de Correus calculen que aquestes eleccions espanyoles del 23 de juliol se superaran les 2 milions de sol·licituds de vot per correu, una xifra rècord. A Catalunya la previsió és que les peticions es multipliquin per 3 o 4 respecte a les que es van demanar les municipals del 28 de maig. Els treballadors de Correus avisen que no hi ha prou plantilla per assumir aquest augment de feina, Montse Martí.
Els sindicats avisen que el 30% de la plantilla de Correus fa vacances al juliol, unes vacances que es van sol·licitar i aprovar el mes d'abril. El govern espanyol ja ha dit que reforçarà la plantilla amb 12.000 treballadors més al conjunt de l'Estat, però el secretari de la UGT a Catalunya de Correus, Rubén Valdés, diu a RAC1 que no n'hi haurà prou, perquè la meitat d'aquest reforç es destinarà a cobrir els treballadors que estan de vacances.
Usted tiene que incrementar el refuerzo de la plantilla muy considerablemente, por ejemplo, con respecto a las municipales, por esas dos razones. El 30% de la plantilla está de vacaciones y hay un incremento brutal de las solicitudes de voto por correo. Entonces, de esos 12.000, casi la mitad son para cubrir la plantilla que está de vacaciones. Es insuficiente.
Els sindicats diuen que aquesta falta de personal es traduirà en cues en algunes oficines de Correus les properes setmanes. Els treballadors de Correus recorden que en període d'eleccions no només gestionen les sol·licituds de vot per correu, sinó que també fan el repartiment de les targetes censals i la publicitat dels partits als domicilis.
I encara un altre punt de l'àmbit polític, perquè el Parlament debatrà sobre si retirar o no les pensions vitalícies dels expresidents de la Cambra i també de la Generalitat. Junts ha intentat evitar-ho, però l'abstenció d'Esquerra i el vot favorable de la resta de grups han permès que aquesta proposta dels comuns tiri endavant i s'obri aquest meló. Des del Parlament, Sílvia Solanes, bon dia.
Bon dia. El PSC i Ciutadans també han intentat portar la seva pròpia proposta amb els seus matisos, però els hi han tombat per venir d'aquí venen. En canvi, Esquerra sí que s'ha abstingut a la dels comuns. El seu portaveu, David Cid, explicava què busquen.
Les indemnitzacions i les pensions vitalícies que en aquest cas percep un expresident o expresidenta del Parlament no es puguin cobrar quan hi ha una condemna en ferm en un cas de corrupció i, per tant, la seva pèrdua sigui absolutament automàtica. No discrecional de la cambra, no discrecional, en aquest cas, d'una majoria parlamentària, no discrecional també d'una decisió personal. Nosaltres entenem que això és pur sentit comú.
Des de Junts s'hi oposen amb l'argument de dignificar les institucions, així en parlava el diputat Jaume Alonso Cuevillas.
Està clar que el que ja té una altra retribució no percebrà aquestes retribucions, però és indigne veure un expresident de la Generalitat o del Parlament o la vídua amb el seu cas o el vidu d'un expresident o un expresident tenim que capidular o demanar, com ha dit algú, una pensió no contributiva.
Republicans, socialistes i comuns coincideixen a dir que són unes pensions que estan desfasades i pensades per una època postfranquista i amb carreres polítiques més llargues.
I el Regne Unit, Boris Johnson, va mentir deliberadament al Parlament Britànic sobre el Partygate, l'escàndol de les festes que s'organitzaven a Downing Street en ple confinament per la pandèmia. És la conclusió que ha arribat la comissió del Parlament que ha analitzat les seves intervencions. Xavi Pardo.
Apunten que Johnson va mentir descaradament als diputats britànics amb mala fe i més d'una vegada. Per això aposten per sancionar-lo. Plantejaven suspendre'l durant 90 dies, però Johnson ja no és diputat. Va plegar divendres passat, quan va saber per on anirien els trets d'aquest informe. Per això la comissió l'acusa també de violar els requisits de confidencialitat, perquè l'informe estava embargat fins avui. El que sí que podran fer és deixar-lo sense els beneficis que tenen els exmembres del Parlament.
I a Grècia continuen les tasques de cerca de les desenes de persones que van naufragar i mentre intentaven creuar el Mediterrani en un pesquer. Cada cop, però, ho fan amb menys esperança de trobar ningú en vida. Ara per ara, la xifra oficial de morts es manté en 79, però algunes ONGs alerten que les víctimes podrien arribar fins al mig miler. Eudald Martínez.
És el càlcul que fa Proactiva Open Arms, que en les properes hores es dirigirà cap a la zona del Mar Jònic on va naufragar l'embarcació. A més dels 79 morts confirmats, també hi ha 104 persones a qui han pogut rescatar en vida. Tot i això, encara no se sap quanta gent hi havia a bord del pesquer i, per tant, la xifra de desapareguts és una incògnita. El director d'Open Arms, Òscar Camps, ha lamentat al món a RAC1 que es tracta d'una de les tragèdies més greus dels últims anys al Mediterrani.
Lamentablement, no tenen cap mena de consideració. Tants com hi caben, són els que posen, i cobren per cada persona.
Per tant, estem parlant que hi haurà més d'un centenar de morts, segur.
Home, i 500, entre 400 i 500. Si hem rescatat vaixells d'aquesta envergadura i van gairebé 1.000 persones. No envien un vaixell com aquest a mitja carga, n'envien ple.
Camps també ha denunciat que les autoritats gregues no van enviar ajuda al pesquer abans del naufragi, malgrat que algunes embarcacions havien avisat de la situació.
De seguida repassem més notícies d'aquest dijous i d'entrada ampliarem la que s'acaba de confirmar. El Banc Central Europeu ha fet bons els pronòstics i ha pujat els tipus d'interès un quart de punt.
Contractar joves, dones, persones a l'atur o en situació vulnerable
té els seus avantatges. Amb els ajuts Crea Feina Plus de Barcelona Activa, obtens fins a 8.000 euros per cada nova persona contractada. Informa-te'n a barcelonaactiva.cat/creafeinaplus. Barcelona Activa, Ajuntament de Barcelona.
Vine al nou Obramat Sabadell, un magatzem per comprar amb més rapidesa amb tots els oficis del sector junts. Un pati de materials de més de 3.000 metres quadrats on pots accedir amb el teu vehicle, 4 caixes de gran volum i més de 300 places de pàrquing. A Sabadell, carrer de la Serra de Galliners 24. També a Obramat Poners, professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Et costa mantenir l'erecció? Ja no en tens ganes? Soluciona-ho! Més de 1.600 pacients han millorat la seva vida sexual amb les clíniques de test. La consulta és gratuïta. T'esperem a la clínica de test de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 649 Baixos. Millora amb les clíniques de test.
Qué felicidad, ya no corto el césped más. Ya jamás el aspersor volverá a salpicar. El mejor césped artificial.
Posa't en mans de professionals. Notaràs la diferència. CespedSolucion.es.
Torna la màgia. A Petardos CM ja veiem Sant Joan ple de llum i color. Descarrega't el catàleg amb totes les ofertes a petardoscm.com. Més de 50 lots i packs. 3x2, 6x3 i 2x1 per als majors de 65 anys.
Compra a petardoscm.com fins al dia 21 i recull la teva comanda sense cues. Petardos CM. Més de 250 punts de venda.
Tinc 75 anys. Gràcies al meu pis i la renda vitalícia, cada mes tinc un ingrés extra de 1.040 euros per seguir fent tot allò que m'agrada. Si voleu fer com jo, truqueu al 93 415 22 99. 93 415 22 99.
Gestió Vitalici Vivenda. Els de casa, els de sempre.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? Si no tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, venda el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
El poeta és un fingidor. El poeta és un fingidor. Fingeix tan completament que arriba a fingir aquest dolor, el dolor que veritablement sent.
Pep Tosar dirigeix El Fingidor al Teatre Romea, un espectacle sobre Fernando Pessoa que combina circ, música en directe, teatre i audiovisual. Una posada en escena magnètica i fascinant. El Fingidor, a partir del 7 de juny al Teatre Romea. Compra les teves entrades a teatreromea.cat i a promentrada.com.
RAC 1 migdia.
Fa 3 minuts s'han complert els pronòstics. El Banc Central Europeu torna a pujar els tipus d'interès. Un quart de punt és la vuitena pujada consecutiva ja i deixa els tipus al 4%. L'organisme, doncs, que continua inflexible en la seva croada contra la inflació. Tornem a Brussel·les, Lluís.
Sí, atenció perquè no veiem els tipus d'interès al 4% des del juny de l'any 2000. És la vuitena pujada consecutiva des del juliol passat, en el pic de la crisi de la inflació. Tot i la tendència a la baixa dels últims mesos, l'alça dels preus continua encara molt alta a la zona euro, al 6,1%, lluny de l'objectiu del 2%, i preocupa també encara la inflació subjacent, la que no té en compte ni l'energia ni els productes frescos. Per tant, el BCE opta avui per seguir implacable la seva lluita contra la inflació i no té en compte les últimes dades de creixement que situa en la zona euro en una recessió tècnica després d'encadenar dos trimestres consecutius en negatiu. Amb tot plegat, per tant, les hipoteques variables s'encariran encara més. En mitja hora mal comptada, la governadora del BCE, Christine Lagarde, donarà explicacions i caldrà estar pendents de si dona pistes sobre el full de ruta i si aquesta podria ser o no una de les últimes pujades.
N'estarem pendents. Gràcies, Lluís. Mentrestant, més notícies. Els instituts privats i concertats inflen més les notes de batxillerat que els públics. És la principal conclusió a què arriba un informe que ha presentat avui l'Observatori Estatal del Sistema Universitari. L'estudi mostra que els centres concertats donen el triple d'excel·lents que els públics, mentre que la selectivitat no es manté aquesta diferència.
Si l'informe constata que tots els centres de l'Estat inflen les notes, a Catalunya només un de cada tres alumnes que treu excel·lent al batxillerat aconsegueix treure aquesta nota a l'ESPAU. Ara bé, la diferència és molt més accentuada als centres concertats, mentre que els alumnes que treuen entre un 9 i un 10 batxillerat als centres públics és de l'11%, en els cas dels concertats frega gairebé el 30%. En En canvi, a la selectivitat, la mitjana d'alumnes que obté aquesta nota és de poc més del 5% en els dos casos. La presidenta de l'Observatori, Vera Sacristán, remarca que això acaba influint en l'accés a les carreres més sol·licitades.
És evident que hi ha una inflació de notes que se produce más en los centros privados que en los públicos, y eso, puesto que la nota de bachillerato pesa un 60% en la nota de acceso, provoca inequidad entre el estudiantado y los diversos tipos de centro.
Una diferència que també es dona entre comunitats. A Múrcia o a les Canàries hi ha més del doble d'alumnes amb excel·lents al batxillerat que a Catalunya.
I tres anys i mig després, la justícia tanca la investigació per l'explosió de l'empresa Iqoxe de la petroquímica de Tarragona, que va matar tres persones. Aniran a judici tres directius de l'empresa Benet Iñigo.
A més dels tres directius, també s'asseurà al banc dels acusats un representant de l'empresa com a persona jurídica per les possibles indemnitzacions que derivin del cas. I és que, a més de les tres víctimes mortals, l'explosió va deixar una trentena de ferits i danys materials a una dotzena d'empreses de la petroquímica i a altres particulars dels municipis de Tarragona i la Canonja. L'auto de processament, que resumeix tots els indicis recollits durant aquests tres anys d'investigació, parla de controls deficients de la planta d'Iqoxe, l'incompliment de la normativa de riscos laborals o deficiències en les instal·lacions i equips, tot plegat per aconseguir un nivell de producció excessiu per la capacitat de la planta. La magistrada també assenyala que la catàstrofe encara podria haver estat més greu. La metralla va impactar en un dipòsit d'òxid de propilè de 138 tones que podria haver desencadenat un efecte dominó en altres dipòsits. Ara les parts poden presentar recursos i després es fixarà la data pel judici.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
D'aquí a 4 minuts arribarem a 2:15 i la possible rescisió de contracte de Mirotić i Rom en la prèvia de la final de la Lliga ACB de bàsquet que enfronta Barça i Madrid a partir de demà, Xavi.
Exacte, segons TV3, el Barça ja ha decidit rescindir el contracte del jugador quan acabi la temporada, informació que no desmenteixen des del club, tot i que la matisen. Ara ho expliquem. Ja fa setmanes que el Barça busca solucions a la mala situació econòmica que travessa el club per adequar-se a les normes del fair play que imposa la Lliga. Hi ha hagut retallades a diverses àrees, el tancament de Barça TV, i s'ha parlat amb alguns jugadors per negociar rebaixes de salari, i Mirotić, ara ho he dit bé, és un d'ells. El club i els representants del jugador ja fa temps que parlen per intentar rebaixar-li el sou, que el Barça veu desmesurat, sobretot tenint en compte el mal moment que travessa l'entitat, i en aquest sentit TV3 ha avançat avui que el club blaugrana ja té decidit rescindir el contracte de Mirotić quan acabi la temporada. Ara bé, anem als matisos. Des del club diuen que hi ha altres opcions, que aquesta no és l'única. Al jugador li queden dues temporades de contracte i quan acabi aquest curs tornaran a seure's amb ell i a partir d'aquí doncs no es pot descartar cap escenari. Sí, com sigui, el que ja és un fet és que Nikola Mirotić, que havia de representar el Barça aquesta tarda en la roda de premsa de presentació de la final de la Lliga ACB, finalment no hi serà. Tot el soroll ha fet que hi hagi canvi de plans i escolliran un altre jugador per acompanyar Saras Jasikevičius a la roda de premsa de presentació. Dit tot això, anem al directe, el que està passant ara mateix en un punt de la ciutat de Barcelona. Els clubs de l'Eurolliga es reuneixen a aquesta hora a la seu de la competició amb diversos canvis a la vista i no sé si amb el nom de Mirotić també sobre la taula en aquestes converses. Allà tenim l'Albert Pedrol. Albert, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. Primer de tot dir-te que hem anat parlant amb gent de dins de la reunió i que tots ens han dit el mateix. La qüestió Mirotić no s'ha tocat en cap moment i, de fet, ens insisteixen que ja és normal perquè l'objectiu de la trobada no era aquest. Pensa que a banda del Barça tot fa pensar que ha representat aquí en aquesta trobada per Josep Cubells, directiu responsable de la secció, aquí dins hi són tots els clubs per discutir coses com ha anat la temporada de l'Eurolliga, el calendari del curs vinent, detalls del format, de com serà, si hi haurà ronda prèvia als play-offs, l'anomenat play-in, i també altres qüestions com la reforma de l'Eurocup. Pel que sabem, com a mínim ja s'han fet dues votacions i perquè te'n facis una idea, també hem vist entrar Tony Parker, ex-llegenda dels Spurs de l'NBA i ara propietari de l'ASVEL Villeurbanne. De moment, però, res de res de Nikola Mirotić.
Això, evidentment, dins la reunió veurem què passa quan surtin aquests diversos representants de tots els clubs, insisteixo, que hi ha l'Eurolliga, perquè, per exemple, també ens arriba des d'Itàlia, des de Milà, concretament, a les últimes hores, possible interès de l'Olimpia per fer-se amb els serveis de Nikola Mirotić. Ara bé, també us diem que tant el club com l'entorn del jugador, de moment, neguen que hi hagi contactes per aquest possible traspàs. Afegirem encara una última veu que s'ha referit aquest migdia a la notícia que ha avançat TV3, Joan Mercader. Bon dia.
Bon dia, Xavi.
I aquesta veu és ni més ni menys que la de Pau Gasol.
Sí, veu autoritzada que comenta que és una conseqüència de la delicada situació econòmica de la secció de bàsquet. Es va fer una aposta molt forta per al jugador amb un contracte únic a Europa. Gasol ja parla en present d'una decisió complicada, però creu que no és el moment més indicat perquè es parli d'aquesta informació.
Ha arribat un moment on s'ha hagut de prendre una decisió difícil segur pel jugador i pel club. L'única cosa és que l'anunci, com s'anuncia aquesta situació i aquesta decisió, potser no és, sens dubte, no és en el moment adient, i esperem que no afecti a l'equip de cara a acabar la temporada el millor possible i de tenir les millors opcions per guanyar aquesta final.
El de Sant Boi, que ha comentat que encara no ha parlat amb Mirotić, detalla que s'ha de veure aquesta situació com una motivació extra per guanyar el títol de Lliga contra el Real Madrid. Gasol es refereix com un final d'etapa.
Home, yo creo que no es algo que sea a priori favorable, pero que es algo que el equipo puede utilizar, ¿no? Desde la manera gestionado de la manera correcta y puede ser algo que pueda ser una motivación extra, y al final yo creo que tanto Nico como el equipo pues quieren acabar, si quieres, esta etapa de la mejor manera posible, ganando un título, ¿no? Creo que estoy seguro que Nico así también lo quiere.
L'exjugador de l'NBA ha dit tot això en la presentació de la 19a edició de la Pau Gasol Academy, la qual serà del 2 al 8 de juliol. Entre altres temes, Gasol també ha dit que encara no es veu amb ganes d'entrenar, i parlant d'entrenadors, ha comentat que hi ha noms sobre la taula per qui serà el tècnic del bàsquet Girona de cara a l'any vinent, encara, però, sense res definit.
És clarament un dels noms del dia, si no el nom del dia, el de Nikola Mirotić, i tota aquesta rumorologia que parla del seu possible futur dins o fora del Barça. En qualsevol cas, ja veieu que el club blaugrana treballa contra rellotge per intentar adequar aquestes normes del fair play que imposa la Lliga, i aquí entra en joc també avui Víctor Font, que ha trencat el seu silenci per donar la seva opinió sobre la situació que travessa el Futbol Club Barcelona. I ara que parlàvem de la decisió de Mirotić, ha posat el focus en la delicada situació econòmica del club. Roger Saperes, bon dia.
Bon dia, Xavi. És el que més preocupa després de 2 anys i mig de Laporta com a president, un balanç al que ha fet Font on hi veu més ombres que no pas llums. De fet, l'única llum és haver apostat per Xavi. Sobre la qüestió econòmica, considera que l'actual motxilla del club és pitjor que la que va deixar Bartomeu.
Avui en dia, els números indiquen que no hem superat l'herència que vam rebre. De fet, si avui hi haguessin eleccions, l'herència econòmica seria pitjor que la de fa 2 anys i mig. Repeteixo, en números, el club avui en dia està pitjor que fa 2 anys i mig. I això són números, són dades.
Preocupació fins al punt d'assegurar que si el Barça continua en aquesta línia, perilla el model de propietat.
Que perilla sense cap mena de dubte. Perillava fa 2 anys i mig, i si la situació econòmica i anem estirant més el braç que la màniga segueix, doncs el perill s'incrementa. Cada dia que passa i no hi posem remei, el perill és més gran. Les voluntats estan molt bé, i no tinc cap dubte que la voluntat del president i de la junta directiva és no canviar el model de propietat. Tinc cap dubte. Però de voluntats no generes fets. La realitat pot ser molt tossuda.
En aquest sentit, a Font li han preguntat quines mesures hagués adoptat ell com a president per mirar de frenar la sagnia econòmica del club.
Una és retener a Messi, ja lo has contestado tú. O sea, retener a Messi, y segundo, no ir a Montjuïc. Dos decisiones claras, simples, pragmáticas y de impacto brutal en la línea de ingresos.
Encara sobre Leo Messi, l'excandidat creu que era vital retenir l'argentí, i d'aquí la seva decepció pel fet que marxés ara fa 2 anys i ara no s'hagi consumat el seu retorn. Per Font, és responsabilitat del club aquesta marxa, malgrat no s'hagi venut així.
Se'ns enganya o no se'ns diu la veritat quan se'ns ha d'explicar per què Messi no renova fa 2 anys i mig. O no se'ns diu la veritat quan Messi, en teoria, estava a punt de tornar i no torna.
tinguem-ho molt clar, que Messi no renovés, que Messi no hagi tornat, és un problema de lideratge i de gestió.
Preguntat per què hauria passat si ell, com a president, no hagués pogut retenir-lo, Font ho té molt clar.
No salgo de Granollers. Me cuelgan de la porchada. En la porchada allí colgado. Por un porcentaje pequeño de lo que ha pasado estos dos últimos años, yo creo que colgado en la porchada clarísimamente.
Font ha lamentat també els motius que van portar a escollir Lima com a responsable de les obres del nou Camp Nou, de l'Spotify Camp Nou. Creu que no s'està complint amb el que es va explicar sobre l'Espai Barça, en especial en relació al Palau Blaugrana, i ha mostrat la seva preocupació per les comissions que s'estan pagant al club i, en general, per la manca de transparència existent. Malgrat aquesta situació, assegura Víctor Font que no es planteja posar en marxa una moció de censura i ha donat a entendre que la seva intenció a dia d'avui és presentar-se a les properes eleccions, on intentaria portar noms com Carles Puyol o Pep Guardiola, a més de comptar amb un CEO i professionalitzar una estructura que considera ara mateix massa familiar.
I encara un últim detall sobre aquest via crucis particular del Barça per poder inscriure tots els jugadors. De fet, va deixar la història perquè, a més de poder inscriure els contractes de Gavi i Araujo, el Barça té molt ben encarrilada també la inscripció de dos jugadors més dels que té pendents. Marta Ramon, bon dia.
Bon dia. A més de Gavi i Araujo, que ja us hem explicat a RAC1 que des de fa setmanes tenen la inscripció a punt de sortir del forn, els deures que ha fet el Barça i l'empenta de l'estalvi que genera la sortida de Jordi Alba, que se suma a, per exemple, el que ja havien generat les de Piqué o Griezmann, fa que el club blaugrana tingui a tocar sumar-hi dos contractes més de jugadors que té renovats i pendents d'inscriure. En aquesta carpeta, amb Gavi i Araujo donant-se per resolts, hi ha els nous contractes de Sergi Roberto, Marcos Alonso, Íñigo Martínez, signat fa uns dies com a nova incorporació, i Iñaki Peña, i amb un asterisc la renovació que està a punt de tancar-se d'Alejandro Valde. Doncs bé, segons confirmen fonts de la Lliga, el Barça podria assolir la inscripció de dos contractes d'aquests que comentem ben aviat. Tots no hi caben i ara per ara s'haurà de prioritzar qui va primer. L'espai necessari ja està pràcticament fet gràcies a l'estalvi dels jugadors que ja han sortit i ara queda rematar-ho amb uns passos burocràtics que no ens detallen ni des de la Lliga ni tampoc des del Barça. Recordem que ara costa més aconseguir generar espai perquè el Barça està excedit fora del límit salarial que té adjudicat i, per tant, es regeix per la regla del 40%. Per cada 10 euros que allibera, en poden entrar 4 de nous. Sigui com sigui, el Barça, si tot va bé, es trobarà amb més de mig camí fet de les inscripcions pendents només començar el mercat d'estiu. Caldrà rematar la resta d'inscripcions i continuar treballant per fer espai per les noves incorporacions.
Gràcies, Marta, i gràcies... Saps que tenim Leo Messi jugant ara mateix, eh? Sí. Hi ha un amistós, Austràlia-Argentina, o Argentina-Austràlia, la Xina...
Me vaig a seguir-lo.
1-0, guanya Argentina, saps qui ha marcat, no? Tu pots arribar a imaginar...
Digue-ho.
Leo Messi, minut 2, avançat a l'Albiceleste.
Segur que no pot tornar?
Ara li preguntarem quan acabi. Va, són 2:45:30, gràcies, Sape.
Fins ara.
Anem a la Nations League. Competició de la qual avui es decideix la final. Espanya s'enfronta a Itàlia en la segona semi de la competició, un partit que juga a Enxede. Allà hi tenim l'enviat especial de RAC1, Damià López. Dami, bon dia.
Hola, bon dia, Xavi. Doncs sí, avui segona semifinal d'aquesta Nations League que enfronta Espanya a Itàlia, un clàssic de seleccions, un dels grans enfrontaments històrics del futbol europeu i mundial en partits repetits en totes les èpoques. Recentment Itàlia ha eliminat Espanya en les dues últimes Eurocopes a semifinals del 2021 a Wembley, mentre que els espanyols van derrotar Itàlia a semifinals de l'última Nations League a San Siro. Amb dos seleccionadors qüestionats, Itàlia absent increïblement als dos últims mundials, a Qatar i a Rússia, i amb Luis de la Fuente pràcticament estrenant càrrec, però amb un debut ple de dubtes, al març amb la derrota a Escòcia. Amb tot aquest panorama, Espanya i Itàlia buscaran avui una plaça per la final de diumenge, per d'aquesta manera enfrontar-se a Croàcia. De la Fuente parla de l'opció que tenen de guanyar un títol diumenge.
Estamos ilusionados todos en que podemos conseguirlo. Hay potencial más que suficiente para poder ganar, entiendo yo, que cualquier título. Hay muy buenos futbolistas en España, creo que tenemos una selección potentísima, pero es verdad que tenemos enfrente a otros rivales que tienen el mismo nivel que nosotros. Ante tantísima igualdad, además, Italia es una selección ahora muy parecida a nosotros, con ese proceso de formación, jugadores jóvenes, jugadores veteranos de un gran nivel, pero que todavía estamos en ese proceso de consolidar una idea, un concepto, una selección. Ahora, Para mí podía ser una final de un campeonato de Europa o de un campeonato del mundo.
I Jordi Alba, el capità, il·lusionat de poder aixecar aquesta Nations.
Bueno, con muchísima ilusión, ¿no? Ojalá que podamos levantar el título. Al final, bueno, ya sea capitán o segundo o no sea capitán, lo que me interesa por el bien de la selección es levantar el título. Creo que llevamos ya pues 11 años sin ganar uno, es una oportunidad única. Y bueno, se están haciendo las cosas bien. Llevo aquí, pues bueno, no sé cuántos días, 4 días creo, y veo muchísimas ganas, todos unidos. Creo que hay que estar más unidos que nunca.
Pel que sabem, Alba, Gavi i Ansu Fati tenen moltes opcions de ser titulars. Ansu ha connectat molt bé amb De La Fuente i pot ser el substitut d'un Dani Olmo que està pràcticament descartat pel partit d'aquesta nit.
I qui guanya aquest partit també, abans ho dèiem, jugarà la final contra Croàcia, la selecció de Luka Modric que va escombrar els anfitrions, als Països Baixos.
Sí, a Hilda de Cuit va ser un partidàs amb victòria més que merescuda de Croàcia sobre Països Baixos, una Croàcia que en fases del partit va superar el rival i que a la pròrroga literalment el va destrossar amb un Luka Modric que a punt de complir 38 anys va tornar a donar una classe magistral governant el partit i posant a cada moment el ritme que ell va voler. Ja als 90 minuts Croàcia hauria d'haver pogut solventar la classificació, però un gol de Noah Lang als 95 minuts ho va impedir i, com et deia, a la pròrroga Croàcia va ser més poderosa futbolísticament i també físicament, ja jugant contra un rival entregat. Amb un Frenkie de Jong que va jugar els 120 minuts molt endarrerit, actuant al costat dels centrals, participant en l'inici i en el naixement de la jugada, però poc més, pràcticament aïllat del joc. Frenkie de Jong parlava al final del partit, deia estar decebut per la derrota.
Sí, estamos muy decepcionados. Queríamos llegar a la final, especialmente en nuestro país, y muy decepcionados. Yo creo que el partido de tercer, cuarto puesto no es necesario, pero lo tenemos que jugar y vamos a intentarlo ganar.
Poques ganes l'escoltàvem de disputar el partit pel tercer i quart lloc de Jong. Per tant, Croàcia espera rival per la final i Països Baixos ara haurà de desplaçar-se fins a Enxere per enfrontar-se al perdedor de l'Espanya-Itàlia aquesta nit.
Tornem al futbol de clubs, per tant, tornem a les oficines. El Madrid ha presentat aquest migdia Jude Bellingham, procedent del Borussia Dortmund. Bassas.
Sí, un Bellingham que durà el número 5 de Zidane, fent que Vallejo passi a ocupar el 24.
És una gran responsabilitat perquè és un jugador que sempre m'ha agradat molt. Per mi, el millor. Però jo intentaré fer el meu camí. En tot cas, puc intentar ampliar el llegat del número 1 en comptes d'intentar arribar a fer el que va fer Zinedine Zidane. Només vull estar al nivell del dorsal. Res més.
I presidint l'acte un dia més, Florentino Pérez, que ha fet el seu sermó habitual.
Seguro que estás enamorado del Real Madrid, como tantos millones de niños, viendo cómo se han conquistado las 5 Champions de las últimas 10 temporadas. En estos partidos inolvidables, en estas espectaculares remontadas, en estas grandes finales...
Més o menys sabem com acaba. En tot cas, sí. Alguna referència a Mbappé? Ara no. Que fa dies que en parlem, no.
No, això no és la paraula de Mbappé, tot i que França ja torna a ser una qüestió d'estat, diríem, i és que, segons ha explicat en aquestes últimes hores Ràdio Monte Carlo, el president francès Emmanuel Macron tornarà a pressionar, si cal, el jugador perquè es quedi. Per ser un Mbappé, que també és notícia avui perquè la seva mare ha decidit llançar-se al món de la representació d'altres futbolistes. És advocada, però té intenció de fitxar diversos agents llicenciats i així, a banda del seu fill, també representarà a partir d'ara altres futbolistes, el primer dels quals un tal Ryan Cherki, una jove promesa de només 19 anys que ara juga a l'Olímpic de Lió.
Clarament el Madrid qui més està movent i més ràpid en aquest mercado. Destaquem alguna cosa més, però, d'altres clubs?
Sobretot la renovació de l'Aleix García pel Girona. Ahir, fins al 2026, el migcampista d'Ulldecona tenia contracte fins al 24, però club i jugador van acordar ampliar-lo dues temporades més. Sens dubte, una gran notícia pel club gironí. D'aquest matí, el València ha confirmat la renovació de Baraja per dues temporades més, fins al 30 de juny del 25, després d'aconseguir salvar l'equip en aquest tram final. I d'altra banda, un que se'n va a Monchi, el director esportiu del Sevilla, que segons informa EFE, fitxarà per l'Aston Villa, pagant més de 3 milions d'euros per poder rescindir contracte i fitxar així pel club anglès. L'acord es podria fer oficial ja en les properes hores.
Falten 2 minuts per 3 quarts de 3, ara la resta del futbol.
La Premier ja ha publicat el calendari de la pròxima temporada, que arrencarà el divendres 11 d'agost amb el partit entre el Burnley i el Manchester City, que lluitarà per revalidar el títol de campió. L'endemà dissabte 12 l'Arsenal rebrà el Nottingham, mentre que el diumenge tindrem un Chelsea-Liverpool a Stamford Bridge, una jornada inaugural que tancarà dilluns el Manchester United-Wolverhampton. Recordem que la Premier es tancarà el 19 de maig. I ja que hi som, recordem també que hi vam saber que dijous que ve, dia 22 de juny, tindrem el calendari de la Lliga Espanyola, primera amb Barça i Girona com a protagonistes. L'Espanyol haurà d'esperar una setmana més per conèixer el calendari de segona. I la FIFA ha anunciat que donarà suport a la campanya creada per la Confederació Brasilera anomenada Amb el racisme no s'hi juga, i que té Vinícius, el jugador del Madrid, com a protagonista principal. El seu president Gianni Infantino ho ha comunicat avui en la visita que ha fet a la concentració de la selecció del Brasil aquí a Barcelona, que recordem que dissabte jugarà davant de Guinea a l'RCD Stadium.
Passem pàgina, anem ara a la poliesportiva i parlem del Barça d'hoquei patins, que avui pot ser campió de Lliga aquesta mateixa nit, i per fer-ho ha de guanyar el tercer partit de l'eliminatòria contra el Liceo. Gemma Montero, bon dia.
Bon dia, el partit es juga a Corunya a les 8 del vespre. Els blaugrana han guanyat els dos primers partits al Palau i avui tenen l'oportunitat de sentenciar la Lliga. Com diu Edu Castro, han dut una maleta curta.
Anem amb la mentalitat de jugar com si fos una Copa del Rei, és a dir, a guanyar el primer partit. Pensant en que si no tot serà més complicat. És veritat que les Copes del Rei quedes fora i aquí hi ha un cert marge, però no pensem en el marge. Aquest matí quan feia la maleta pensàvem que era una situació molt curiosa. Normalment fas la maleta a Supercopes, Copes del Rei, Copes d'Europa, pensant en estar el màxim temps possible, i aquesta és una maleta a la inversa, pensant en tornar quan abans millor.
Si no aconseguissin la victòria avui dijous, hi hauria una altra oportunitat dissabte a les 8, també a Corunya, i si no, l'eliminatòria tornaria al Palau per disputar el cinquè partit dimecres, dia 21.
Dit això, Basses, tornem al bàsquet, perquè RAC1 pot avançar que Catalunya jugarà un amistós contra l'Argentina a finals de la setmana que ve.
Sí, Argentina és la selecció escollida com a rival de Catalunya en el partit del centenari que jugarà Manresa a finals de juliol. Una molt bona selecció, molt bon equip, tenint en compte que l'Albiceleste és la vigent subcampiona del món i que més vindrà en el marc de la gira europea preparatòria pel classificatori del torneig preolímpic.
I d'altra banda, si fa una estona parlàvem de Mirotić i la seva possible sortida del Barça, repassem ara possibles baixes de la penya. De fet, una ja està confirmada.
Sí, Cal Gai, que podríem dir ha estat la sensació del joventut en els playoffs de l'ACB i no seguirà la temporada vinent. Algunes informacions apunten que podria jugar al Baskonia. Un altre dels noms que sona per deixar l'equip badaloní és el de Simon Birgarder. Tot això el dia que comença, per cert, l'Eurobàsquet femení, amb la selecció espanyola estrenant-se avui davant Letònia a partir de les 8, en obert per Teledeporte.
Canviem d'esport, ara parlem d'handbol, amb una altra opció de títol pel Barça en les properes hores. De fet, dissabte comença la Final Four de la Champions, aquest esport. Anem cap a Colònia i saludem la Laia Coll. Laia, bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, explica'ns l'última hora de l'equip.
Doncs el Barça ha fet aquest matí el primer entrenament a la ciutat alemanya amb els 18 jugadors del primer equip i també Martí Soler del B. Aleix Gómez ha fet una part de treball específic, no està al 100%, i Ariño, l'única baixa d'Ortega per la cita, continua recuperant-se del genoll. Està ja però en el tram final de la recuperació i ha fet ja la primera part de la sessió amb els companys del Barça. És aquí a Colònia per aconseguir, buscant la tercera Champions consecutiva, i durant la primera part de l'entrenament, la part que hem pogut veure, hem vist una molt bona sintonia entre tots els jugadors i també l'estaf tècnic, il·lusionats del repte de poder guanyar la tercera Champions i també focalitzats, com els ha demanat Ortega, tant a nivell intern com també públicament en la roda de premsa prèvia. Un dels noms, una de les opcions per les que passa Final Four pel Barça, un dels que ha de ser el jugador clau, serà Ludovic Fàbregas, que va marcar el penal definitiu ara fa un any per poder donar la 11a Champions de la història del club.
Ell,
perquè seran els últims partits amb el Barça abans de fitxar pel vespre. M'admet, seria molt especial poder aconseguir una nova Champions amb el club blaugrana, alerta però que no es poden refiar amb el paper de favorits i que caldrà absentir-se amb el Magdeburg, amb qui el Barça ha perdut les dues últimes finals de la Superglob l'any passat i aquest.
Crec que és un equip que
jugar molt bé, òbviament, però amb individualitats molt importants com Christiansen, com Weber, com Damgaard, també els pivots juguen molt bé i fan una feina increïble a la defensa. Intentarem controlar el màxim possible aquest jugador, però tenim molta qualitat també amb la plantilla que tenim. Crec que podem guanyar aquest partit.
Apuntar a maneres la Laia, o la connexió amb la Laia Caigut, per tant, en qualsevol cas, ja ens ha explicat aquesta última hora del Barça. Insistim, a només dos dies de començar l'aventura en un altre Final Four de la Champions, intentant doncs aixecar un nou títol de la màxima competició continental. 4 minuts passen de 3 quarts a 3, no marxem d'Alemanya, de fet. Perquè avui podem dir que ja comença el Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i podem explicar l'última hora amb l'enviat especial de RAC1 a Terres Alemanyes. Quim Salvador, bon dia.
Hola, bon dia, Xavi.
Explica'ns, entenc que avui activitat de rodes a premsa i poca cosa més fins que demà no comencin els entrenaments, oi?
Sí, expectació per escoltar aquesta tarda Marc Márquez, gran favorit per guanyar en aquest circuit Sachsenring, on hi ha guanyat les últimes 11 curses que hi ha disputat, totes des de 2010, tenint en compte que s'ha perdut dos grans premis d'Alemanya per lesió. Fins ara la temporada de l'octocampió cerverista sent un desastre. Només ha disputat 3 curses de les 6, les 3 que s'ha perdut per lesió, i de les 3 que ha pogut fer no ha pogut acabar cap cursa de diumenge, amb caigudes a Portimao, Le Mans i Mugello. Fins ara, la tercera posició podi a la cursa sprint del Gran Premi de Portugal que inaugurava la temporada és l'únic balanç positiu d'aquest 2023. Per tant, escenari ideal perquè sigui el punt d'inflexió per Marc Márquez, que no guanya un Gran Premi des de la cursa de Misano de l'any 2021. Per tant, ja fa més d'un any. Això sí, tenint en compte que la seva Honda no és ni de lluny la millor moto de la graella i, per tant, doncs veiem si pot fer màgia aquest diumenge aquí a Sachsenring o continua en la crisi de resultats que està sent tot l'any. A la travessa de favorits hem de posar també el nom de Pecco Bagnaia, campió i líder, que es va exhibir la setmana passada a Itàlia, i destacar tres absències importants, Àlex Rins i Joan Mir, que es van lesionar a Mugello, i Pol Espargaró, que encara no té el vistiplau dels metges per reaparèixer després del greu accident de Portugal.
Ho seguirem i ho explicarem amb l'enviat especial de RAC1 a Alemanya, el Quim Salvador. Gràcies, Quim.
Bon dia.
I Gemma, què ens falta per saber?
Que aquesta tarda comença l'US Open de golf. Serà la primera cita amb els tres grans calendaris unificats, la PGA, el DP World Tour i la LIV d'Aràbia. La cita americana compta amb dos catalans, els barcelonins David Puig i Pablo Larrazábal. També hi haurà Jon Rahm, Sergio García i Àlex del Rey. L'US Open torna a Los Angeles per primera vegada en 75 anys. Oslo acull avui els Bislett Games, cinquena cita de la Diamond League d'atletisme amb les grans estrelles europees. Quan faltin 10 minuts per les 10, Jacob Ingebrigtsen buscarà el rècord del món dels 1.500 metres indoor, però també hi seran Mondo Duplantis en perxa, Julimar Rojas en triple salt i Karsten Warholm amb 400 metres tanca. El català Adel Metxal correrà els 5.000 metres i la sabadellenca Laura Bol i l'olotina Laura Hernández podrien formar part de l'equip de 4x400 i s'està disputant ja la cinquena etapa de la Volta Suïssa de 211 quilòmetres entre Fix i Dapunt. Félix Gall és el nou líder.
I per acabar, recorda, s'acaba el termini per presentar la declaració de la renda, que encara no l'has feta, doncs no et preocupis, truca a Legalitas perquè els seus advocats fiscals t'assessorin. Ells et diran si hi ha alguna novetat de la qual puguis beneficiar-te i t'explicaran totes les deduccions i desgravacions a les quals tens dret. I si ho prefereixes, també et poden fer la declaració de la renda. Informa-te'n al 900-100-608. Legalitas, i endavant amb la teva vida. 3:45, pausa i tornem.
Amics de les participacions de Nadal. Yeah! Aquest any Loteries de Catalunya presenta una gran novetat. Oh! Enguany les participacions catalanes es fan amb la grossa i amb la doble. Amb un sol bitllet participeu en dos sortejos. Amb la grossa de cap d'any guanyeu 40.000 euros per cada 2 euros jugats. I amb la doble fins a 1 milió d'euros per repartir entre totes les persones d'una entitat que tingueu el número guanyador. Yeah! Demaneu les vostres participacions a loteriesdecatalunya.cat. Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
A Bombreu i Esclat t'ajudem estalviant les teves compres. Aprofita el 5% de bonificació en carn i peix fresc amb la teva targeta client fins al 18 de juny. Consulta'n els detalls a bonpreuesclat.cat. A Bombreu i Esclat, quan tot puja, els nostres frescos baixen.
Bombreu i Esclat.
Quan el teu pare et va donar el seu cotxe, hi vam ser. Quan te'n vas poder comprar un, vam seguir sent amb tu. ara que tens un híbrid, seguim al teu costat. Ens agrada pensar que som el teu mecànic de tota la vida. Confia en la revisió oficial Midas, fins a un 40% més econòmica que el fabricant.
Midas, el taller oficial del teu cotxe, el taller oficial de la teva vida.
És el moment de pensar en el futur, escollint el camí de la diferenciació. Vine a descobrir els nostres graus oficials, cicles formatius de grau superior, màsters i postgraus. Prepara't per liderar la transformació de les àrees de màrqueting, management i tecnologia.
Inscriu-te a esic.edu/Barcelona.
La música, l'art i la comèdia tornen del 5 al 8 de juliol al Festival Cruïlla. Vine a donar-ho tot al Parc del Fòrum amb Placebo, Antonia Font, The Offspring, Sigur Rós, Rubén Blades, Franz Ferdinand, Al Jay i molts més. No et perdis els 4 millors dies de l'estiu al Festival Cruïlla 2023. Info i entrades a cruillabarcelona.com.
L'altre dia anava jo conduint i tal, no? I de sobte, crac, se'm va trencar el vidre. Buah, no vegis quin xof. Però saps què? Vaig fer clic a CrystalBox.es i pum, en un pim-pam, ja, un flash. Crystal Crack?
CrystalBox!
Arregla els vidres del teu cotxe en un plis.
A Electrodomèstics Calvet t'assessorem i et recomanem les millors marques en electrodomèstics, com Miele, la marca dels productes dissenyats per a durar 20 anys. Ara, a Calvet, et financiem els electrodomèstics Miele perquè els puguis pagar còmodament fins a 24 mesos i sense interessos. Compra sempre productes eficients i de màxima qualitat. Electrodomèstics Calvet, més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
La teva empresa és molt més que un negoci. A Avalis sabem que és un somni fet de treball i esforç, i la nostra missió és ajudar-te a fer-lo créixer.
Treballem per aconseguir que pimes i autònoms tingueu accés a un finançament amb les millors condicions. 25.000 avals concedits demostren que som una garantia. Més informació a avalis.cat. Avalis, 20 anys creixent amb tu.
Aconsegueix fins a 8 cèntims per litre d'estalvi és per repostar a BP. Només has de...
Però què passa que està aquest anunci per tot arreu?
Home, és que estalviar-te fins a 8 cèntims per litre només per repostar a BP és per escoltar-ho a totes hores.
Fins a 8 cèntims per litre només per repostar a BP. Consulta condicions a mipp.es.
Contracta la teva assegurança de la llar amb Verti des de només 78 euros l'any i gaudeix d'un descompte del 15% en el nostre servei de reformes. Verti. Estalvia temps. Estalvia diners.
Quatre minuts per les tres i arribarem amb l'agenda cultural avui, 12 anys després de servir el seu últim àpat, obre portes al Bulli 1846 al museu sobre el restaurant de Ferran a Triada. Està obert només 3 mesos, però el mateix xef, visiblement emocionat, no ha descartat ampliar-ho des de Calamonjó i Bàrbara Julve. Bon dia.
Bon dia. El recorregut és un espectacle visual per l'evolució culinària que va suposar el Bulli al menjador i a les taules parades, amb menjars icònics fets de resina i copes mig plenes. Com si el visitant interrompés el servei, el xef Ferran Adrià diu que avui és un dia important.
Quan uno veu la feina allò ben feta, pues, s'emociona i és normal, no? Podríem dir que n'hi ha 2 dies importants els últims 12 anys, el dia que vam tancar el restaurant el 30 de juliol del 2011 i el dia que hem obert el Bulli 1846, que és el museu, no?
En Ramon i la Mireia són dels primers visitants que han trepitjat les instal·lacions.
He vist que aquest senyor no ha llançat un paper a la seva vida. Té documentat a baix hi havia la primera nòmina, que és de l'any 82.
Han fet auditoria de tot des del principi i això crec que és el secret del seu web.
Al museu hi caben uns 200 visitants, però n'hi poden arribar a passar 700 al dia. Passats els 3 mesos, l'equipament continuarà funcionant com a centre d'investigació.
Gràcies, Bàrbara. La 30a edició del Sonar Ja camina aquest matí ha obert portes amb molta afluència de públic al Sonar Més D, on creadors, científics i tecnòlegs presenten al món els seus projectes. Maria Cusó.
Qualsevol que es passegi aquests dies per les instal·lacions de Fira Montjuïc marxarà amb una certesa. El futur s'escriu al Sonar Més D. Avui i demà, estudiants, científics i artistes es donen cita a la part més experimental del Sonar, que aquest any acull més de 80 projectes d'arreu del món. Hi haurà classes magistrals, debats i conferències amb més d'un centenar d'experts que tractaran temes tan diversos com la innovació a la música, la intersecció entre art, ciència i tecnologia i, sobretot, la intel·ligència artificial i el seu paper al futur. Precisament, la imatge del Sonar d'aquest any fet amb intel·ligència artificial, ho explica el codirector del Sonar, Sergio Caballero.
La imagen que hemos hecho ha sido trabajar con la AI desde hace, lo hicimos hace 6 meses. El programa que utilizamos estaba muy bien porque daba muchos errores. Entonces, de esta prueba error que ella hace, yo cogí todos los errores, sobre todo, que es lo que más me interesa, que es la belleza de error, que me gusta mucho a mí como concepto, y es lo que utilizamos para hacer la instalación.
Un dels plats forts del Sonar Més D aquest any serà la conferència de demà de Kate Darling, la major experta mundial en ètica robòtica, que parlarà sobre el futur de la interacció entre humans i robots.
I d'aquí res, poc més d'un minut, a les 3 en punt obre les portes al Sonar Dia, serà el tret de sortida de la programació d'aquesta edició d'aniversari, que fins dissabte programarà artistes com el veterà Eric Prydz. És un dels DJs més esperats sempre que ve a la ciutat. També hi serà l'enigmàtic DJ irlandès FX Twin. En total, més de 250 propostes artístiques de música electrònica que fins dissabte repartiran entre el Sonar de Dia, que es fa a Fira Montjuïc, i el Sonar de Nit, que acull la Fira de Gran Via. Anem a Montjuïc a veure com està l'ambient. Marc Simon, bon dia.
Bon dia. Força tranquil·litat ara a les portes de la Fira de Barcelona de Montjuïc quan falten escassos minuts perquè es doni el tret de sortida d'aquest 30è aniversari del Sonar. Gran part dels caps de cartell es concentren entre demà i dissabte a la nit, però avui s'esperen amb ganes artistes com la catalana Marina Herlop, la danesa Erika de Cassier o el que tancarà aquesta primera jornada, Black Coffee. Avui també és un dia de moltes conferències i xerrades, com per exemple la conversa entre Samantha Hudson i l'artista visual Parafeno. Aquest 30è aniversari ve de la mà d'un rentat de cara total per combatre les altes temperatures i el sol. I per aquesta raó el festival comença 2 hores més tard que l'any passat i compta amb una renovació de l'àrea del Sonar Village, que acull la majoria de la programació de dia i té diverses àrees climatitzades.